Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El dia ha estat marcat pel que fa a les manifestacions contra la sentència del procés per una onada d'estudiants que s'ha concentrat als voltants de la plaça de la Universitat de Barcelona aquest migdia per fer aquesta protesta. La Guàrdia Urbana ha xifrat la participació en 25.000 persones. Ha tingut dos finals, una a la plaça de Sant Jaume, que era el previst, i l'altra a la plaça de la Mercè, on han acabat una part dels estudiants davant del rectorat de la Universitat Pompeu Fabra. També és avui el segon dia de marxes per la llibertat en protesta també contra la sentència. Les cinc columnes han sortit des de Vilafranca del Penedès, Igualada, Manresa, La Garriga i Malgrat de Mar per fer cadascuna uns 40 quilòmetres abans d'arribar demà, dia d'altra banda de convocatòria de vaga, a Barcelona. Seguim repassant l'actualitat. Us expliquem que el ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande Marlaska, ha garantit aquest migdia que no hi haurà impunitat, ha dit, amb els responsables dels episodis de gran violència els últims dies a Catalunya. Ha lamentat que estan causant un dany greu a la imatge de Catalunya arreu del món. Ha estat en una roda de premsa al Palau de la Moncloa després d'una reunió que ha tingut el Comitè de Seguiment de la Situació a Catalunya, presidida pel president en funcions, Pedro Sánchez. I al Parlament hi ha hagut, d'una banda, una proposta de Quim Torra en el seu discurs davant del ple, en què ha dit que defensarà que aquesta legislatura es torni a exercir el dret a l'autodeterminació. Mentrestant, des d'Esquerra Republicana s'ha mostrat un malestar davant el que han qualificat des del Partit Republicà de sorpresa per la proposta del president de la Generalitat de tornar a votar en referèndum. I és notícia també l'acord que s'ha fet públic avui entre el Regne Unit i la Unió Europea per evitar un Brexit dur. La sortida serà, doncs, el 31 d'aquest mes. El Parlament Britànic i l'Europeu hauran de validar, això sí, aquesta proposta que avui s'ha fet oficial amb grans possibilitats de prosperar. I un últim apunt, que també és religiós i cultural alhora, s'inaugurarà dilluns el curs de la Fundació Joan Maragall. Serà a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, i amb la primera etapa del nou president d'aquesta entitat, David Jou. Farà la lliçó inaugural a Véronique Margon, presidenta de la Conferència de Religiosos i Religioses de França. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Abans, el pensament del dia, avui, amb el germà marista Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya.
Bon dia. L'analfabetisme polític, és a dir, la incapacitat de saber llegir els esdeveniments per part dels partits polítics i dels seus governants, ens han portat a una setmana plena de tensió. Una sentència que molts no perceben com a justa i un reguitzell de reaccions de fortes repercussions socials i mediàtiques. L'abdicació dels polítics i els seus falsos diagnòstics han donat i estan donant un protagonisme al poder judicial i a les forces de l'ordre, signe evident de la mediocritat política. La repressió i les amenaces contínues als 155 i altres, que en època d'eleccions s'eleven encara més el seu to, sovint de manera irresponsable, no deixen espai a les propostes de futur que són inexistents. Quina llàstima que líders socials com Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, condemnats incomprensiblement per uns fets distorsionats, no estiguin lliures per poder fer arribar de viva veu a tothom el seu missatge de reivindicació pacífica i no violenta. No a la violència, no a cap tipus de violència, vingui d'on vinguin, sigui d'aquí o d'allà.
Ràdio Estel.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
A 6 i 6 minuts. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat. Avui mirem cap a les missions, que comporten tot un gran compromís de tots els cristians i que l'Església canalitza amb un missatge especial durant l'octubre, sempre, i aquest any de manera especial perquè el Papa l'ha declarat més missioner extraordinari en una convocatòria per commemorar el centenari de la promulgació de la Carta Apostòlica Maximum Illud de Benet XV. L'actual pontífex ha escollit com a lema batejats i enviats l'Església de Crist en missió al món. La primera part d'aquesta frase, batejats i enviats, és a més el lema del Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe, que se celebrarà d'aquí a 3 dies. Francesc ha determinat, a més, que tot el mes es tingui aquest tema com a principal motiu de pregària i reflexió. Amb aquest mes missioner extraordinari, el pontífex vol despertar la consciència de la missió a gentes, que vol dir a tot arreu, a tota la gent, i reprendre amb nou impuls la responsabilitat de proclamar l'Evangeli de tots els batejats. L'Església, més enllà d'aquestes dades, viu aquesta setmana el moment central del també anomenat Octubre Missioner, amb crides a la pregària i a la sensibilització davant la importància d'ajudar aquells homes i dones, molts, que des de fa segles i també ara han deixat casa seva per ser testimonis de Crist en països on és poc o gens conegut, a través de la predicació del missatge de l'Evangeli i també de l'ajuda a persones necessitades. Avui, a més, Dia Mundial per l'Erradicació de la Pobresa, és especialment important recordar aquesta dimensió del compromís missioner, també molt lligada a l'ajuda material amb el menjar, tot just l'endemà també del Dia Mundial de l'Alimentació. Més enllà de tot això, les comunitats cristianes són cridades especialment ara a ampliar el compromís missioner i recordar que és de tothom, també dels qui viuen la fe en comunitats pròpies o en altres ambients, sense deixar la pròpia terra. A Catalunya s'ha organitzat, a més, per aquest dissabte, el Tren Missioner, una experiència nova que consistirà a reunir creients al Cremallera de Montserrat. La pujada als peus de la Moreneta tindrà un to festiu i de compartir un únic compromís des de la gran diversitat de carismes. Finalment, destaquem que aquest diumenge, com dèiem, se celebra el Domun, dia de la propagació de la fe, amb pregàries especials a les esglésies i la possibilitat de col·laborar econòmicament amb les missions. Com ja profetitzava Benet XV a la Maximum Illud, els missioners no són colonitzadors ni governants de res, sinó testimonis separats de les estructures polítiques i socials en un context de llibertat religiosa i diversitat. Com també va recordar el Papa Francesc, ara fa uns dies, el missioner dona la pròpia vida, no necessàriament sempre patint el martiri o morint de manera violenta, però sí amb una entrega generosa que sovint, ho hem de dir també, el món no entén. Ens acompanyen aquí en directe a l'estudi de Ràdio Estel, d'una banda, Josep Riera, director del Secretariat de Missions de l'Arquebisbat de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé.
Amb molta feina aquest octubre,
amb molta feina. Ara has fet una presentació tan maca...
Ai,
que
gràcies.
Quasi...
No em digui que no cal continuar.
I tan complerta que quasi no cal que digui res, jo.
No, home, no, podrà dir moltes coses, sens dubte. També tenim amb nosaltres el jesuïta Agustí Goytisolo, que ha estat a Burkina Faso i que recentment presentava un interessant llibre titulat Caminando por África. Bona tarda, pare Goytisolo.
Bona tarda, bona tarda.
Saludem també a l'estudi de Ràdio Estel, Xavier Guillamet. Xavier Guillamet ha publicat un altre llibre recentment que es diu Viatge al centre de l'ego, publicat per publicacions de l'Abadia de Montserrat. Tot i que no és un llibre pròpiament missioner, sí que explica la història d'un protagonista, podem dir que amb contingut autobiogràfic, que té una experiència de ser missionat, diguéssim, no? De retornar a la fe. Bona tarda, senyor.
Bona tarda, Ignasi, i gràcies per convidar-me al teu programa.
Hem de dir que Xavier Guillamet és home de comunicació, d'empresari també, i des de fa uns anys doncs, també compromès amb la fe a través dels grups de la renovació carismàtica, entre altres.
Efectivament, i molt de gust. Àmbits.
I tindrem també uns minuts, ens acompanyarà en aquest inici del programa Maria Palau, que és missionera amb experiència a la República Dominicana a través de l'associació OCASA, que és un institut missioner amb seu a Madrid, però que també ha donat moltes persones catalanes que han anat a missions. Maria Palau, benvinguda, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com estem?
Molt bé, pues aquí no us puc acompanyar en la presència, però a través del telèfon intentarem portar el nostre granet de sorra.
I tant, no es preocupi. Vostè ha estat a la República Dominicana. Quants anys, quant de temps?
Sí, exactament. Vaig estar 3 anys en el Roger, que és el meu marit, que és de Sant Vicenç del Roig.
Molt bé. Per tant, són laics missioners enviats, en aquest cas, pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat en el seu moment, oi?
Exactament. Bueno, va ser un poc curiós perquè com jo soc del bisbat de Tortosa i Roger és del bisbat de Sant Feliu, llavors, quan vam marxar, ens acabàvem de casar i estàvem molt vinculats encara a les dues diòcesis i llavors vam fer un doble enviament.
Ah, molt bé.
Ens van enviar primer una vegada els dos des de Sant Feliu i després des de Tortosa una altra vegada.
En comunió matrimonial de dos i també de dues diòcesis, eh?
Exactament.
I com ha estat l'experiència de 3 anys a la República Dominicana, breument, si pot ser?
Bueno, pues...
Difícil de resumir, suposo.
Breument, ho resumir en una paraula, un regal.
Un regal, molt bé.
Que ja, bàsicament, això.
I què han fet? Vostès com a matrimoni i com a missioners?
Bueno, pues a nosaltres en concret, OCASA és una, com molt bé has dit, una associació de laics missioners que no té projectes propis, sinó que pues, els bisbats o les congregacions religioses pues, que necessiten alguna ajuda, pues, diuen, aquí faria falta un cop de mà. Llavors nosaltres anem a participar en un projecte que des del lloc d'origen se't proposa. I en concret el nostre, el bisbat de Sant Juan de la Maguana, que és el bisbat que ens va acollir a República Dominicana, tenia una escola que era internat, no perquè els xiquets no tinguessin pares i mares, sinó perquè estava a un lloc molt aïllat, i llavors necessitaven algú pues, que coordinés aquell internat de 80-90 xiquetes, depèn de l'any, que tenien, pues, allí rebien l'educació primària i secundària, que d'altra manera era impossible que la reberen perquè els professors no arribaven, si no era aquell internat. Uh-huh. Llavors nosaltres vam estar pues, coordinant aquell internat i paral·lelament pues, fent el que fes falta. No? Uh-huh. Pues, a vegades fèiem de cuiners, a vegades de catequistes, a vegades de pares i mares, a vegades de policies. Bueno, pues, al final és compartir la vida amb ells i d'una manera molt senzilla pues, anar no sé, a casa, sí que entenem la missió des de... que com també l'entén l'Església, no? Evidentment, pues de compartir, d'anar a viure amb ells i, pues, evidentment, pues, tu compartisses la teua fe i ells aprenen coses, però tu també aprens moltíssimes coses de la seua fe, que moltes vegades pues, és molt, molt diferent a la nostra, però no menys profunda ni menys... Uh-huh. Ni menys valuosa ni molt menys.
I ara vostè i el seu marit tornen a ser aquí, a casa nostra...
Sí, nosaltres vam marxar a casa, té compromisos de 3 anys, que sí. Bueno, sí que els pots anar
renovant,
repetint, però bueno, sí, nosaltres va ser un moment molt dubtós, però finalment vam decidir tornar, i ara de moment estem aquí, fa 2 anys que hem tornat, ens hem integrat aquí, estem treballant, hem tingut una xiqueta fa 3 mesos, i bueno... I de moment estem aquí i sempre la porta oberta per a portar-la a marxar.
Molt bé. Em sembla que des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Estel, Josep Riera posa cara de que us coneix, no? Em sembla?
Segurament. No sé si ens hem vist mai.
No sé si personalment.
Però
vostè coneix a casa.
Quan ells estaven, quan el Roger i la Maria estaven a República Dominicana, els anàvem seguint, publicàvem tot el que enviaven ells pel seu blog i ho anàvem publicant, sí,
molt
sí.
Molt bé, ja veu, Maria Palau, que les delegacions de missions, tota l'Església molt pendents dels missioners.
Ja, és una experiència molt bonica quan ets fora, l'acompanyat que et sents per l'Església, no només diocesana, sinó universal, no? En pues, molts feligresos que et van escrivint i també pues, el ressò que se va fent de lo que tu vas vivint, i això ho vius com una manera no? d'un privilegiat que estàs vivint pues, en la mateixa església que sempre t'ha acollit i t'ha acompanyat, pues ara d'alguna manera t'acompanya també, aunque siga en la distància. És una experiència de comunió que la veritat que és molt, molt bonica de viure i que potser no ens coneixem personalment, però que d'alguna manera sents la companyia i que tots formem part del mateix pelegrinatge de cristià.
Abans d'acomiadar, amb tot el nostre agraïment, Maria Palau, li volem preguntar per les missions laicals de famílies, particularment. Creu que van a més? No sé si des d'Ocasa s'està promocionant més.
No sabria dir si van a més. A veure, és veritat que pues, a nivell de missioners que Ocasa envia cada any, pues, evidentment als anys 60, 70, 80 s'enviaven més missioners que actualment, però la situació eclesial no és comparable a la de fa uns anys. Però jo sí que crec que... No, mira, no sé si els coneixeu, però fa dos dies, el dia 15, Oriol i Andrea, una parella també de Sant Feliu de Llobregat, han sortit cap a Hondures per un compromís de dos anys, no? Que és una experiència que a nosaltres ens ha recordat molt la nostra experiència. Tant. Llavors, jo crec que sí que... Jo crec que hi ha algo fonamental, que és que quan tu vius la fe no com un... i no com una obligació o com una cosa de rutinària, sinó que és una cosa que... Pues per sort Déu t'ha regalat i tu la vius pues, molt profundament i vols intentar viure coherentment, pues si a algú se li presenta la... no sé, si dir-li oportunitat o dir-li la bogeria o dir-li la... no sé, la crida,
no?
A marxar, sí. Si no, m'ho vaig dir, però a vegades no ho vius tan claríssim.
Ja l'entenc.
Pues si ho vius així... Pues és fàcil, no sé, no és un esforç marxar, és simplement posar-se a disposició i marxar. Llavors jo crec que pues, dins d'esta vivència pues, sí que poden hi haure matrimonis joves o bueno, joves no, que no tenen per què estar casat, no? Solters, laics, que també tinguin aquesta inquietud de marxar, viure una entrega. No és millor ni pitjor, però bueno, sí que és veritat que la vius d'una manera pues, un poquet més...
Molt bé.
No sé.
Sí, amb una llum especial, no?
Sí, també exactament. Ha... Sí. És radical, però tampoc, perquè a vegades aquí, ja que viure molt radicalment, en el bon sentit de la paraula, per a ser coherent, no?
Sí, però bueno, sí
que és una mica, doncs, pues, este salta al buit de confiar en Déu que tot anirà bé i que realment, doncs, pues, és així.
Moltes gràcies, Maria Palau, missionera laica, actualment, novament... a la diòcesi de Tortosa, el seu marit de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, i ara és la que ens parla des de Benicarló, no? Des del seu poble.
Sí, és el meu poble i vivim aquí i estem treballant. Molt bé. I llavors, pugem molt a Barcelona, però avui és un poc difícil.
Perfecte, no es preocupi. Molt contents de parlar amb vostè i enhorabona. Espero que vinguin nous projectes missioners, potser no necessàriament tan lluny, però els que siguin, no?
Sí, seguim aquí, seguim batejats, però seguim enviats i intentant cada dia pues, fer un poquet.
Molt bé, i enhorabona per la seva maternitat. Fins una altra.
Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
Bona tarda. Passen 3 minuts d'un quart de set. Seguim amb Josep Riera, director del Secretariat de Missions a l'Arcabisbat de Barcelona, amb el jesuïta Agustí Goytisolo i amb l'empresari i comunicador Xavier Guillemet, autor del llibre Viatge al centre de l'ego. Potser per anar per parts i donant-los una intervenció una mica a cadascú, senyor Josep Riera, parli'ns d'aquesta activitat que en l'àmbit de Catalunya s'ha organitzat per aquest dissabte, el Tren Missioner.
El Tren Missioner, sí, sí. Arran de la publicació, bueno, quan va declarar el Sant Pare el més missioner extraordinari, vam pensar veure els delegats de tota Catalunya i delegades què podien fer. I se'ns va ocórrer doncs, fer això, el Tren Missioner. El Tren Missioner, nosaltres no tenim experiència, però uns companys, Cristians Sense Fronteres, sí que ja porten molts anys posant-ho en pràctica. Llavors els hi vam demanar assessorament i el vam muntar. Vam buscar el lloc cèntric, que vam trobar més cèntric de Catalunya per tots, doncs va ser, vam pensar, a Montserrat.
Amb una logística potser no tan complicada, perquè és un viatge curt, no?, de Monistrol fins a la Basílica de Montserrat.
Llavors, cada un allí ens havíem plantejat a veure si fèiem trencs des de les diferents... Però, clar, uns pujaven de Tortosa, de Tarragona, de la Seu, de Girona... Era una mica difícil. Llavors vam dir, bueno, doncs lliure que cada un arribi com pugui allà i ens trobarem tots al peu del Monistrol de Montserrat i d'allí agafarem la cremallera i estarem tot el dia amb actiu. Farem tota una sèrie d'activitats. A qui va dirigit? Va dirigit a tothom. Però... Clar, els que vindran, doncs, vindran potser més col·legis nens i nenes de catequesi, i, bueno, han preparat totes les activitats, però han preparat activitats per tots, per qualsevol que pugi allà dalt, eh?
Doncs molt bé, això és dissabte. Sí. Ja el tema del tren i la logística suposo que està complet.
Tot,
no?
Està, sí, sí.
Però
sí,
si algú vol pujar pel seu compte ho o fins
pot,
de peu...
Ho pot fer perfectament, no hi ha cap problema.
Molt bé, doncs sempre serà ben rebut a dalt, a Montserrat, dissabte des del matí. El tren missioner, que sabem que és una experiència que arreu d'Espanya també es fa a altres llocs, i arreu del món... coincidint amb el Domun, en aquest cas la vigília del Domun. Avui ens acompanya Agustí Goytisolo, perquè des de la seva experiència a Burkina Faso ha publicat un llibre que es diu Caminando por África, i vostè segur que té moltes coses per explicar, especialment quan es parla de missions, oi, pare Goytisolo?
És una experiència de 50 anys. Vaig estar-hi 36 anys al Txad. És allà que vas començar la missió, enviat per la general, per la provincial, com jesuïta, i després em van demanar i vam fer un salt cap al Burkina Faso. I va ser 13 anys més. És una vida, una sort, una gràcia molt gran.
Sí, des del 2005 concretament a Burkina Faso, i abans tota una etapa al Txad, de més anys, siguem sí, justos també amb el temps.
Exacte.
I què ha trobat allà? Potser, com ha dit Maria Palau, l'experiència de tenir un gran do, de rebre molt?
Rebre molt, ho dones molt i ho rebres tot, jo diria això. Lo important és també una aproximació, el que explico una mica, que sigui una aproximació de company, d'amic, com el senyor Jesús va fer-ho en el seu temps a Palestina, i no com un relent d'antiga colonització, del que sap més i que ve a ensenyar als altres. Si un s'aproxima com un amic, que això suposa per nosaltres estudiar llengües, és a dir, poder parlar amb la gent al seu nivell, i com la majoria de gent allà als pobles no sap el francès, que és la llengua oficial, tens que ficar-te en les llengües locals. I això és una riquesa molt gran, perquè és poder comprendre de prop la mentalitat de la gent.
Actualment vostè, des del 2017, torna a ser aquí, a Barcelona, ajudant comunitats jesuïtes. Als seus 83 anys, si no recordo malament, doncs ja té una vida recorreguda, però es troba bé, el veiem prou bé, per continuar aquí treballant.
Per sort.
Gràcies a Déu, no?
Molt bé.
Quan li pregunten què es pot dir pel Domun, perquè vostè ha viscut jornades del Domun i de campanyes de les missions de molts anys enrere, des de l'altra banda, des de l'Àfrica, però què diria aquest any, per exemple?
Que les necessitats són sempre molt grans, i, a més, sempre hi ha problemes nous. Per exemple, el Burkina Faso, que era un país tranquil i ben portat, ara tenim que hi ha gent que té que fugir i deixar els seus pobles, perquè ara se'ns ha caigut sobre el problema del jihadisme. Som frontera amb el Mali, i hi ha molta gent guerrera que venen allà a atacar, perquè són gent boja de l'islam desviat. I això fa que molta gent en aquesta situació... Sempre hi ha necessitats... Jo he fet ara 2 mesos estar allà, i m'han sigut sempre interessants, perquè hi ha l'aspecte d'evangelització directa, nosaltres ho fem a través també dels exercicis ignacians, hi ha també realitats que venen a sobre, com per exemple el problema del SIDA, que ens va tocar molt de prop, perquè aquell barri és un barri molt, molt pobre, i cal fer coses i continuar ajudant. Des d'aquí jo penso que em demanen encara.
Doncs molt bé, que pugui ser dinant-hi, clar que sí. Això es fa, com sempre, estaran d'acord tots tres, amb una mà al pa, si cal, o l'ajuda sanitària, i en una altra l'Evangeli.
Exactament.
I potser el món, de vegades, aquest món que de vegades no entén com és que l'Església fa missions, de vegades ho veu com un anar a convèncer, anar a transformar la gent, a fer proselitisme, és una altra cosa, no? És el testimoni de viure una fe.
Exactament. És l'amistat com testimoni de fe, de compartir. Compartir la fe, compartir després al mateix temps el pa i les necessitats materials que es presenten, que sempre surten.
Xavier Guillamet, que ens acompanya avui, té també una experiència de fe, en aquest cas vista en un altre context, i l'ha reflectida en un interessant llibre que tenim aquí, Viatge al centre de l'ego, editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Hi ha un protagonista que es diu Emili, empès per algunes circumstàncies vitals per les quals molts de nosaltres podem passar algun dia i que decideixen prendre un camí com de recerca interior, no?, que el porta a descobrir els llocs més amagats de la seva consciència i conclou que la infelicitat que el persegueix neix del seu propi interior. Allò que deia Sant Agustí, no? Però com és que et busco si ja et tinc aquí i no t'he descobert encara, no? Què transmet vostè amb aquest llibre? I una mica, ja que avui parlem de missions, com creu que pot fer un bé missioner aquest llibre?
Doncs el llibre neix amb unes paraules del Papa Francesc fa uns anys quan diu aneu a la perifèria. Uh-huh. I jo en aquell moment ho reconec, és a dir, no interpreto bé el missatge i contemplo la perifèria com un àmbit geogràfic, no? I dic, bueno, doncs haurem d'anar a algun lloc que no estem ara anant nosaltres. Seguint llegint a Francesc, lògicament, ja arribes al nucli del concepte perifèria, doncs aquest cristià que està just en el final de l'anell del cercle, aquest cristià que avui en diem aigualit, que ha deixat el Senyor, que Jesús passa a ser una figura potser més humana i no tan el que realment és pels cristians. I aquesta paraula, doncs, a mi em captiva. I penso que els que estimem el Senyor, doncs, sempre tenim aquesta necessitat d'una manera o altra proclamar-lo, i se'm va ocórrer fer el llibre. Llavors, hi ha, com tu has ben dit a la presentació, alguns trets autobiogràfics. No és l'objectiu del llibre aquest, ni molt menys, sinó que els trets autobiogràfics són com si hagués agafat doncs, experiències d'un amic o d'un germà, però vaig anar al rebost de casa. Dic, per què inventar res? O vaig agafar coses de casa, testimonis de meus propis. Però són, anem a dir que són aïllats. Llavors, aquest personatge el que pretén és mostrar les seves dues vides, la fosca, que en parla ell, quan no té aquestes creences, i com la seva vida es comença a transformar a mesura que llegeix Jesús, llegeix la part del mestratge, la part ètica del seu missatge, i poquet a poquet va entrant a la teològica. Però el llibre, des de la modèstia dels meus coneixements teològics, no hi he volgut entrar gaire, perquè doncs, no és la meva especialitat, i m'he quedat potser amb aquest costat més ètic, el del comportament de Jesús, que, bueno, doncs, pels que són pedagogs, és tot una catedral. Vull dir amb ell ja n'hi ha prou, per dir-ho d'aquesta manera. Llavors, la intenció, des de la meva modèstia i des del meu, repeteixo, no coneixement teològic, també tinc aquesta petita necessitat missionera, però aquí, a nosaltres, doncs no com l'amic Agustí, no?, que ha fet aquestes coses doncs, tan boniques a l'Àfrica, sinó que és aquesta missió aquí, a casa nostra.
També
però
important.
amb un altre caire, amb un altre objectiu. Uh-huh. I lògicament, modesta. Des de les pàgines d'un llibre.
No, però que és un llibre que és petit, no excessivament llarg, sembla que es pot llegir ràpid, però potser si vas a poc descobreixes aquest viatge interior.
Efectivament. No és de lectura ràpida, perquè et va fent entrebancar. Això sí que he de reconèixer que està fet expressament, oi? Perquè una miqueta doncs, el lector s'aturi i analitzi aquestes coses que ens passen a dintre i llavors doncs, pugui anar a buscar la recerca d'aquesta ajuda del mestre.
Viatge al centre de l'ego, llibre editat per publicacions de l'Abadia de Montserrat, es pot trobar en llibreries religioses, Claret, a Barcelona, altres llocs...
I en qualsevol llibreria, perquè la distribuïdora de publicacions de l'Abadia de Montserrat, doncs, abasteix, anem a dir, pràcticament totes les llibreries de Catalunya.
Molt bé, doncs enhorabona per aquest treball, Xavier Guillamet, que em
moltíssimes
sembla que
gràcies.
Ens ha dit un ocellet que és el primer d'una trilogia, eh?
Efectivament. Vaig veure que la cosa s'allargava i vaig pensar, això és massa gruixut, Vull dir, llavors fem per parts i Déu dirà,
Això en les missions també passa, els jesuïtes ho saben prou bé, que tenen grans missions històriques a l'Àfrica, a l'Índia, aquesta de Gujarat, molt coneguda, o a altres, on s'ha de fer el treball per parts, no? Perquè, si no, ens desanimaríem tots.
Tenim la sort de tenir temps davant nostre. Quan t'envien, com no tens família, aquesta particularitat fa que si t'hi trobes bé, pots deixar una empremta molt més llarga i profunda perquè has pogut durar anys en un poble, en un país.
Caminando por África és el títol d'un altre llibre, i avui anem una mica de llibres, editat en aquest cas per Mensajero, editorial de referència a Espanya dels jesuïtes, i que és una explicació molt completa d'Agustí Goytisolo, que avui ens acompanya sobre aquesta experiència seva al Txad i a Burkina Faso. Caminando por África. El llibre també sembla primet, però explica moltes coses que segur que no són totes les que ha viscut, oi? Sinó una part.
Experiències.
Experiències diverses.
És important.
Molt bé. Amb el jesuïta Agustí Goytisolo, amb el laic compromès, comunicador i pedagog Xavier Guillamet i també amb Josep Riera, director del Secretariat de Missions de l'Arquebisbat de Barcelona, parlem avui de missions. En un mes d'octubre, que l'Església dedica aquest tema, però que també ho vol fer en diàleg amb el món. També és important aquest mandat del Concili Vaticà II en els nostres temps difícils, de més pluralitat religiosa a casa nostra. Potser un missatge, abans d'una breu pausa que farem, senyor Riera, sobre el Domum d'aquest any i la necessitat, la possibilitat d'ajudar amb una contribució econòmica, sigui anant a una església aquest diumenge o sigui d'una altra manera.
Dir-los que les missions catòliques obren 8 escoles i hospitals al dia des de fa 30 anys. Això vol dir que ens movem molt i es fa molt treball des de l'Església i, evidentment, necessitem. Podríem dir l'objectiu, però sí que són necessaris els diners. Per això els demanem que tot qualsevol ajuda, sigui la que sigui, és benvinguda. I sobretot, també remarquem molt, l'oració. L'oració també és bàsica.
Això si no hem descobert aquest interior de fe, oi, senyor Guillamet, la pregària no ens la creiem, però si ens la creiem, doncs és un instrument. No és l'únic, perquè estem en el món també, però és un instrument important.
Imprescindible.
Exactament.
Jo diria almenys pel que fa a la meva part d'experiència en aquest sentit, imprescindible.
Ara passa un minut i mig de 6:45, fem una breu pausa, com us anunciàvem, i després tindrem la notícia curiosa avui amb el Rafa Sanahuja, que ens presentarà unes missions molt concretes. Encara tindrem uns minuts finals per compartir aquí a la taula del Mirador.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Somies amb un viatge ideal per tu? Al Cort Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel.
Reprenem el nostre col·loqui en què ens acompanyen el jesuïta missioner Agustí Goytisolo, també l'escriptor i pedagog Xavier Guillamet i el director del Secretariat de Missions de l'Arquebisbat de Barcelona, Josep Riera. Tenim ja a punt el Rafa Sanahuja, que ens parla de missions, oi? Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs avui, que tractem el tema de la missió de l'Església, que no salta que evangelitzar, vull parlar-vos d'una de les realitats evangelitzadores més potents en aquests temps que corren, un instrument que està a l'abast de tots els rectors de parròquies i que porta 50 anys donant fruits, el Camino Catecumenal. I per això us puc parlar de l'última trobada que es va produir entre el papa francès i l'equip responsable internacional del camí, encapçalat per Quico Argüello, iniciador, i també per Ascensión Romero i el pare Mario Pezzi. I és que tots ells es van reunir fa molt poc, el 20 de setembre, en audiència privada, una audiència per agrair al papa la recent obertura del Col·legi Redentoris Mater per a l'evangelització d'Àsia, amb seu a Macau, Xina. Francisco, el papa Francisco, va agrair a Quico Argüello la missió evangelitzadora del camí. Estic content perquè vosaltres feu el més important de l'Església, va dir el Papa, que és evangelitzar. I ho feu no amb proselitisme, sinó mitjançant el testimoni. Igualment va remarcar la importància de la presència de les famílies en missió, que amb el seu testimoni atreuen els pagans i allunats de la fe, i va acollir amb alegria la proposta de Quico d'un nou enviament de famílies en missió que tindrà lloc el proper any. Al final de l'audiència, el bisbe de Roma va animar a Argüello a seguir endavant i a tot el camí neocatecumenal a continuar anunciant l'Evangeli. El col·legi, que es va fer oficial amb aquesta trobada, va ser establert per un decret signat pel cardenal Fernando Filoni, prefecte de la Congregació per a l'Evangelització dels Pobles, el 29 de juny d'aquest any. El Redentoris Mater College for Asia va obrir les seves portes a setembre amb un primer grup d'estudiants de diferents nacions del món. Aquesta iniciativa suposa una resposta a la crida de Joan Pau II en l'encíclica Redemptoris Missio, on va indicar que el continent asiàtic era una zona cap a la qual hauria d'orientar la missió a gentes, missió per als gentils. Igualment, el Papa Francesc, a l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium, convida l'Església a sortir per proclamar l'Evangeli. El centre, Seminari Major de l'Església, té com a objectiu preparar futurs sacerdots per a l'evangelització d'Àsia, acompanyant-los i educant-los tant en seus estudis filosòfics i teològics com en les virtuts teologals i cardinals. En l'actualitat, recordem que el Camino Catecumenal està present a 134 nacions dels 5 continents, amb 21.300 comunitats en 6.270 parròquies, compta amb, atenció, 1.668 famílies en missió, de les quals 207 són missio agentes, en ciutats completament descristianitzades a tot el món. A més, presenten 122 seminaris diocesans, missioners, Redentoris Mater, i 2.500 preveres ordenats. El Camino Catecumenal, una iniciació cristiana molt potent que ha ajudat a centenars de milers de persones des de sempre a trobar-se amb Jesucrist i que ha donat fruits abundants, realment. Lamentablement, no sempre és ben acollida aquesta realitat del Camino Catecumenal en les parròquies com un instrument vàlid per a la iniciació eficaç d'adults en la fe. Avui que parlem d'aquesta missió evangelitzadora, res millor que la que fa el camí neocatecumenal.
Moltes gràcies, Rafa. Bé, senyor Riera, pare Goytisolo i senyor Guillamet, no pretenem fer aquí ara un debat sobre aquesta realitat del camí neocatecumenal, però sí que és un signe del nostre temps, no? Estan donant vida a moltes parròquies en llocs on, no sé si dir que la secularització, de vegades aquestes paraules es van revisant amb el temps, o la manca d'inquietud religiosa que predomina molt en la nostra societat d'arrel cristiana es produeix, no? I llavors van allà i van una mica com als orígens de la fe.
I nosaltres, clar, allà coneixem, al secretariat coneixem famílies que ens passen a veure, que estan en missions, i ja no és tan sols que estiguin en països on s'han allunyat de la fe cristiana, sinó que no poden, per qüestions polítiques, no poden predicar ni fer res. I arribem a l'extrem de que ens diuen no ens envieu, perquè nosaltres sempre mirem de tenir una relació amb els missioners. Els enviem cada 4 o 5 cops a l'any, doncs, una revisteta amb les notícies d'aquí i tal. Amb ells no els hi podem enviar absolutament res. Ells estan allà, ara, per exemple, estava pensant en una família que en aquest moment estan aquí, però han de marxar, amb 10 que estan allí i estan com estudiants. Ells no són estudiants, estan allà fent una tasca pastoral amagada totalment. Llavors, vull dir, hi ha un treball d'aquesta gent molt important, d'aquestes famílies, molt important i compromès.
Molt bé, doncs, Quico Argüello, que encara viu i que és l'iniciador, amb Carmen Hernández, que va morir, van posar en marxa una experiència, podem dir, com comentava abans Xavier Guillamet, de les perifèries, doncs, en barris de Madrid, en aquest cas, però també en llocs senzills de molts llocs. I és que potser la missió de vegades la compliquem una mica, i és més senzill del que sembla. És anar a un lloc i pujar amb un tren en marxa, per entendre'ns, no? És aquesta l'experiència de fe.
Sí, en el cas d'ells, amb diversos que conec, és donar testimoni de la fe i donar testimoni, doncs, visquent allà com un mes i, bueno, llavors participant amb les parròquies, també donant testimoni del que fan i de la vida que porten ells com a família, entens?
Potser molts dels qui ens escolteu, amics oients, recordeu allò de la guardiola del Dòmon, potser quan anàveu a escola, ara ja no es fa generalitzadament a totes les escoles, però és passar aquesta guardiola i fer educar els nens i nenes ja des de petits a aquesta conscienciació de l'ajuda material. Però bé, es pot fer de moltes altres maneres i, en tot cas, és un fons que té les obres missionals pontifícies al Vaticà i que va distribuint segons les necessitats diocesanes amb projectes concrets a cada bisbat, també.
Sí, tal com hem dit, de projectes, nosaltres no en tenim cap, no en presentem cap, sinó que...
En el cas de Barcelona, concretament.
I és que, de fet, obres missionals a nivell internacional no en presenta. O sigui, nosaltres rebem dels països de missió, ens envien les necessitats...